Bon dia, Enric.
Ai, bon dia, Mercè.
Què tal?
Que sorpresa.
Que sorpresa. Tu, no, tu per aquí.
No me l'esperava, aquesta.
Què, com anem?
Molt bé, molt sí? bé. Estupendo.
L'entrada a la primavera, bé?
L'entrada a la primavera s'ha llançat.
Ja, llançat.
Fugint de l'hivern.
Fugint d'aquest hivern primaveral.
Sí, sí,
molt
sí.
Molt bé. Bueno, doncs, bon dia, amics de Fila Zero.
Bon dia, amics de la Cala Ràdio.
Aquí estem una altra vegada per sí. portar les estrenes d'aquesta
ja
setmana.
Ja us ho vam dir, que tornaríem la setmana que ve. Avui és la setmana que ve, o sigui que ja ho veieu.
I portem una recua de pel·lícules. Quantes en portem?
No gaires, no, no gaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Va, és la mida bona. 8 no és la mida bona no. per no passar-nos de programa.
Això.
Doncs comencem?
Va, comencem.
Doncs comencem amb un clàssic. Cazafantasmas, Imperio Helado.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos.
Cazafantasmas, Imperio Helado és una pel·lícula americana. Està dirigida per Jill Kennan i també està
Espera
fet el
moment.
Guió.
Para, no he dit res. Perquè jo he agafat la ressenya d'una altra. Cazafantasmas, Más allá, 2021.
Sí, que és la del 21.
Espera un moment, a veure de què va aquesta.
Ah.
Després dels...
¿Usted es el friki que compra trastos viejos?
No ho entenc.
Pero, después de los eventos de Oklahoma, el equipo Cazafantasmas regresa donde comenzó todo.
A Nueva York.
Vale. La historia de la familia Spindler continúa con un nuevo grupo de cazafantasmas.
Aquí tinc, que és la quinta pel·lícula dels Cazafantasmes.
Per tant, aquesta és la sisena.
No ho sé, perquè no sé si això, si he barrejat coses aquí. A veure, aquí parlo d'una nova generació de Cazafantasmes. Els nets.
Però si vostè sent bé, és la seqüela de Cazafantasmes Más allá del 21.
Esta seqüela... Ah, vale, va, ja vaig bé. No en parlem més. Ai, quin susto.
Sí?
Va.
Doncs...
Torna a dir Cazafantasmas.
Bueno. Cazafantasmas, Imperio Helado, està escrita i dirigida per Jill Kennan, que és el mateix director de Cazafantasmas Más Allá, que és la pel·lícula del 2021. També és el director del Chico que salvó la Navidad. En aquí tornem a trobar els actors d'aquesta nova saga, ¿vale? Que va arrencar als anys 80, ja no me'n recordo quan. I tenim Paul Rudd, de Ant-Man i la Vispa, Avengers, Vengadores Endgame i Cazafantasmas Más Allá. La Carrie Coon, de The Nest, The Sinner o Los Archivos del Pentágono i Cazafantasmas Más Allá. I al fin, Wolfhard, que el coneixem de Stranger Things, que és el nen aquell primer tipo que cosa, que és l'amic de la 11, de la 11.
Sí. Sí.
Aquesta pel·lícula que té aquests actors, que són la segona part d'aquest Más Allá, i tornen a participar el Dan Aykroyd i el Bill Murray de la primera pel·lícula. Per tant, tenim aquí les intervencions estelares d'aquests actors mil anys després.
Sí, perquè aquí aquí tenim una nova generació de caçafantasmes, que són els nets de l'Egon Spengler, que m'imagino que deu ser...
Que són els Dan Aykroyd i els Murray.
Exacte.
Sí.
I que aquests seguiran els passos del seu avi i aprenen a capturar fantasmes junt amb sa mare, la Callie, i en Gary Groverson, que és un professor aficionat a la psicologia. Molt bé, aquesta vegada l'amenaça és un... es diu Calfred Fantasma, que per primera vegada a la història la gent ha mort congelada en ple mes de juliol quan una tormenta de gel bestial afecta la ciutat de Nova York. El juliol de miedo. I llavors és quan els caçafantasmes, amb l'ajuda dels veterans, treballen o lluiten per protegir casa seva i també salvar el món d'aquesta segona edat de gel que es veu a venir, perquè ja ha començat.
Sí, sí, sí. I tornen a Nova York, a més a més.
Sí, això està a Nova York.
Nova York, que és l'escenari de la primera pel·lícula. Una mica la barreja entre el Cazafantasmes i el Dia de Mañana, que era aquella pel·lícula amb el canvi climàtic, enterrava Nova York en el gel. Sí, bueno, està bé, està bé.
Aquí per això el gel no és una nevada, sinó que és que de cop i volta surten punxes de gel de terra.
Sí.
És com si gelés des de dintre.
Ja.
Però bueno, és, imagino que és un encanteri d'algun fantasma, que ells han de casar el fantasma perquè...
Perquè marxi l'encanteri. Bueno, Cazafantasmes, el que és, el que a mi m'encanta és la música. O sigui, la tonada aquella és com la de Tiburón, com la de Superman, no? La de la Guerra de les Galàxies i el Cazafantasmes.
Sí, bon. Però a més aquesta, almenys a partir del, tràiler, és molt xula.
Sí.
És molt espectacular i molt divertida, molt d'aventura i de,
A veure,
de bon rotllo, també.
Sí, a veure si recupera l'esperit d'aquella, això mateix. Molt bé. I ara anem a una, una pel·lícula espanyola que es diu La família Benetton.
Niños, niñas, como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tíastro Tony mientras duraban los trámites de adopción o de acogida.
Yo soy Tony y este es mi socio y, sin embargo, amigo Lalo. Bueno, yo os dejo con vuestras culturas, que yo me voy a la mía, a la de la siesta.
La família Benetton està dirigida per Joaquín Manzón i és una idea de Curro Velázquez. Aquest Joaquín Manzón també va dirigir La Navidad en sus manos, De perdidos al río, La vida padre o Cuerpo de élite. Y está interpretada en el papel principal por Leo Harlem, de Padre no hay más que uno, Vacaciones de verano o A todo tren, acompañada de la Diana Bobbio, de Cuando los hijos regresan, Solteras, Atrapadas en familia, y al Damián Alcázar, del caso Monroy, pero que sobre todo conocemos a través de la serie Narcos. Explica-la tu, perquè jo el que diré és que és una tonteria. Ja està.
Anem?
Acabem el programa ja.
A veure, aquí tenim el Toni aquest, que és un rondinaire, bueno, de cuidado.
Sí.
És solter, sense fills, i fuig dels crios com un espiritat.
Sí.
No li agraden gens. Bé, la seva vida de cop i volta té un gir inesperat perquè la seva germana es mor i de repent es troba que és el tutor temporal dels fills adoptats per sa germana, que són 5 i que cada un és d'un país i d'una procedència diferent. Una raça, quasi, diria jo, diferent. El Toni aquest s'haurà d'enfrontar les diferències culturals dels crios i els reptes de fer de pare en aquest món modern, i descobrirà que la verdadera família és la que es tria, no la que et ve marcada. En fi, és una comèdia sobre família, una comèdia familiar espanyola.
Sí, amb un protagonista que fa d'espanyol castisso, de senyor que no ha vist mai un sushi i no ha vist mai un arròs tres delícies.
Un antiquat, un rondinaire, i està simpàtic, però sobreactua amb els crios, però no li surt.
Sobreactuen els nens, sobreactua ell i sobreactuen tots. És una pel·lícula que...
T'ha agradat, eh?
Molt.
Confessa-ho, que t'ha agradat.
Gens. Va. Anem a la següent?
Anem a la següent.
Ho sento, a mi quan una pel·lícula no m'entra, no m'entra.
No, jo veig.
Si venim a fer un programa, no vull fer un programa escèptic.
Montserrat.
Jo explico el que em sembla. Propera pel·lícula, El sucesor.
¿Se encuentra en peligro? ¿Puede hablar?
Barajamos varios títulos. Elías Barnes, el nuevo príncipe de la moda.
Genial, Elías. Levanta la barbilla.
Descanso. La policia busca Sebastián Barnes.
El successor és francesa, escrita i dirigida per Xavier Legrand, que és el mateix director de Custodia compartida o Antes de perderlo todo. El protagonista principal és Marc-André Grondin, El primer dia del resto de tu vida, Che Guerrilla, El camaleón o Los hambrientos. I amb Yves Jacques, de Les invasiones bàrbares o El declive de l'imperio americano.
Que bones.
Sí, que són dues pel·lícules boníssimes que les recomanem. Són antigues, però d'aquelles clàssiques del cinema.
Mireu-les, les trobeu en alguna...
En alguna plataforma.
En plataforma o així es pot trobar.
Sí. Mireu-les, potser a Filmin estan, ja ho mirarem. Bé, aquesta pel·lícula va estar nominada a la Concha d'Oro millor pel·lícula del Festival de Sant Sebastià. I... A mi el tràiler m'ha agradat, he trobat que té un algo. I la crítica no la deixa malament, de fet va estar nominada a la Concha d'Oro. Però sempre hi ha aquell però dels crítics que diu que la pel·lícula al final decau una mica, diu, i acaba castigant a l'espectador. Bé, ja sé que hi ha crítics com jo i que no se'ls ha de prendre massa en compte i per tant li donarem una oportunitat. Doneu-li una oportunitat a l'anterior també, si voleu.
Home, però si l'has assassinat, realment, aquí sobre la taula l'has deixat. Fet un lliri, home.
Vinga, va, explica el successor.
A veure, el successor. Un paio que es diu Elias Barnes. Aquest home el nomenen director artístic d'una famosa casa d'alta costura a París. I això és el seu somni. I per tant, el tio està que no toca terra. Bé, les expectatives són tan altes que comença a experimentar malestar i dolors al pit dels nervis.
Sí, sí, d'ansietat. Sí.
Exacte. En aquest moment és quan s'entera que el seu pare, el que fa molts anys que no veu, acaba de morir d'un atac de cor i està a Montreal, diria. Uh-huh. I llavors ell ha de viatjar a Montreal pel funeral. Bé, quan li queda l'herència, descobreix que ha heredat del seu pare algo pitjor que aquest cor fràgil. No ens diuen què.
No, per la crítica sí que podem saber el què, però no ho direm, que vagin a veure.
Exacte. Bé,
no té mala pinta, no té mala pinta.
La història és bona,
sí,
perquè
sí, sí, sí.
Quan sembles que tot va endavant, aleshores
sí. A més,
el passat,
són molt
la història...
Et persegueix.
Una mala passada.
I et persegueix.
La vida és un frenesí, sí, no? Sí. Jo sempre ho he dit, això.
Vinga.
Ei, aquesta és bona.
Sí.
Jo, per mi, de moment, vale, el Caçafantasmes potser
bueno,
és la més popular i la més...
I per nostàlgia.
I que va per tots els públics,
sí,
per entendre.
Sí.
Però aquesta és bona.
Doncs ara anem a una que encara ha de ser més bona, que és Los Niños de Winton.
30 segundos y estamos en el aire.
A ver, su asiento es este de aquí.
¿No podría sentarme más atrás?
Los Niños de Winton es una película inglesa dirigida por James Haves, que es la biografía sobre Nicholas Winton, que está basada en un libro que va escribir la filla, Barbara Winton. El director el coneixem per pel·lícules com Snowpiercer, Rompenieves, Black Mirror, Undercover, Doctor Who... L'actor principal és l'Anthony Hopkins, del qual no explicarem que té 131 pel·lícules...
Em que tothom... 131 anys.
No, 131 pel·lícules de les quals ja no vull recordar-ne perquè cada vegada que surt ell és com a Luis Tosar, ja no cal.
No és, vale? Més que Luis Tosar.
És bastant més que
Luis Tosar. És un aficionat,
sí,
a fer pel·lícules.
Però m'enteneu el que vull dir, que no la repetirem cada vegada. El Johnny Flynn el coneixem per les pel·lícules com El sastre de la màfia, Stardust o The Lovers. I aquí estava fent memòria de l'Helena Bonham Carter, que també fa un paper aquí, la mare del protagonista, que la coneixem per la sèrie Molly, que es pot veure ara a Filmin, però per Harry Potter, per The Crown, per l'extraordinario viaje de T.C. Spielberg, que m'ha fet gràcia recordar-la perquè és el riu que vam veure nosaltres, que era un nen que inventava la màquina del temps i que recorria tota Amèrica per arribar al Smithsonian de Washington per presentar la màquina. És igual, és una pel·lícula infantil, però que és molt bonica. És igual, després d'aquest rotllo torno al tema, perdoneu el parèntesi. En fi, que la pel·lícula de Los Niños de Winton és una biografia, que tu ara ens explicaràs de què va, una pel·lícula de les que t'arriba al cor, perquè jo de veure el tràiler ja em va posar la pell de gallina.
Bueno, és una mena de la lista de
Schindler, sí.
A veure, tenim un corredor de borsa britànic, que és el Nicholas Winton.
Sí.
Però això són fets reals, eh?
Sí, sí, ja ho he dit, sí, sí.
Que visita Txecoslovàquia a la dècada dels 30, entre els 30, el 30 i el 40.
Uh-huh.
I considera que moralment està obligat a salvar 669 nens jueus, perquè els nazis ja estan començant
a
notar-se els seus efectes, no, allò de que els hi fan portar l'estrella, els fan baixar de la cera, els fan els maltracten, diríem, no? I aleshores visita Praga i allà veu les bestieses i les atrocitats que estan fent amb les famílies jueves. Uh-huh. I pensa que, a veure, aquests crios ha d'intentar salvar-los. Uh-huh. Participa en una operació coneguda com a Kindertransport, transport de nens, que va ajudar a alliberar centenars de nanos, de crios, tot i que el Winton aquest, dècades més tard, encara està atormentat dels que no va poder salvar.
Sí.
O sigui, el tema és que fa una actuació bestial, però en canvi
la recança que li queda...
La recança de no haver-los salvat tots, i van haver aquells que si hagués fet no sé què, millor els hauria salvat.
Sí, de fet, a la història de veritat, aquest senyor que era fill d'un banquer potentat, va marxar a viure a Anglaterra, es van canviar el nom perquè ell es deia Nicholas George Wertheim i es va posar Winton per fer-lo anglès, perquè ells venien d'origen alemany jueu. Per intentar integrar-se als Estats Units, fins i tot es van convertir al cristianisme. Llavors aquest noi, als seus 20 i pocs anys, després d'un curs escolar, se n'anava de vacances a Suïssa a esquiar amb un amic. I va ser un amic que estava a Txecoslovàquia que va ser que li va dir: guarda els esquís i vine cap aquí que hi ha un problema. I aleshores va fer
tota
aquesta història i va ser quan va començar aquesta labor de poder fer marxar els nens de Txecoslovàquia per evitar-los que acabessin deportats. Aquest senyor, quan va acabar això, que va durar un temps i que, a més, els nens els traia amb tren, ja parlava amb les famílies, a Anglaterra va fer tota una campanya d'adoptar aquests nanos.
D'acolliment.
Doncs a l'últim tren, carregat amb 250 nens, ja no va poder sortir. Aquí li ve amb ell la recança aquella de no haver-los salvat a tots, inclús els que ja tenien embarcats en un tren. Tot això va quedar tapat i va quedar fora del coneixement de ningú. I això es va descobrir perquè la dona, endreçant unes caixes del traster de casa seva quan ja era gran, va descobrir les cartes i va descobrir això. I aleshores li van fer un homenatge, el van nomenar senyor d'Anglaterra, allò que els condecoren, sí. Ser i així. I també el van condecorar a Txecoslovàquia ja en època moderna, perquè va viure 106 anys. Sí. Aquest senyor es va morir el 2005, em sembla. I va ser a la seva bellesa que el món li va poder reconèixer aquesta feina. És una biografia bonica i, a més, la interpretació de l'Anthony Hopkins mai falla.
No, mai.
Bueno,
molt bé, doncs anem per una altra.
Per una altra que es diu La Abadesa.
¿Habéis salido alguna vez de la abadía?
Aquí se entra para no volver a salir.
La abadesa és espanyola, està escrita i dirigida per Antonio Chavarrías, que va dirigir també Volveràs o Les vides de Celia. Està interpretada per Daniela Brown, que és la que fa de Abadesa, amb la Blanca Romero de Física i Química, la Luz de Elna Wafter i el Carlos Cuevas, que és el protagonista de Marlí, o de Smiley. Aquesta pel·lícula va estar nominada a la Biznaga d'Oro del Festival de Màlaga d'enguany i, bueno, la crítica diu que és una pel·lícula ben resolta amb imatges visualment potents i realment la imatge del castell de Loarre a Osca, que és on està filmada, en ple hivern, en plena neu, m'imagino que els actors no devien tenir tot el confort que esperarien d'un set de rodatge.
No, és a dir, em posava un calefactor al platell, sí. Cada vegada, sí. Entre escena i escena.
Sí.
A veure, estem al segle IX, que és l'època que s'està intentant cristianitzar els territoris fronterers, perquè hi ha la divisió de la zona
islàmica
i de la zona cristiana. Sí. Emma és una noia de 17 anys que l'anomenen abadesa i la feina que té és repoblar i cristianitzar els territoris aquells on ella té influència. L'arribar a l'abadia ha de superar la desconfiança de tothom davant d'una dona que va decidida a complir una missió, a fer una feina. Això fa que s'hagi d'enfrontar amb els nobles, amb els pagesos i fins i tot amb les pròpies monges, perquè allà tothom està
molt relaxat.
Vivia passant i empenya.
Sí.
Però tot i això, ella, la Emma, demostrarà que, amb determinació i voluntat, és possible desafiar les estructures de poder establertes. Però haurà de pagar un preu molt alt per aconseguir-ho.
Està bé, està bé.
Vides exemplars.
Vides exemplars. No, però la posada en escena
és
molt, molt bona, molt potent. Molt bé.
Va, doncs, altre,
anem a una altra i en aquest cas entrem a una pel·lícula austríaca que es diu Club Zero.
Proteger el medio ambiente es muy importante para mí. Para mí este curso trata sobre el autocontrol. La alimentación consciente fortalece y purifica nuestro cuerpo.
¡Guau!
¿Vas a comerte todo eso?
Club Zero està escrita i dirigida per Jessica Hauser, de Little Joe o Lourdes, i està protagonitzada per Mia Masikowska, de La Cumbre Escarlata, Stoker o Alice en el País de les Meravilles. L'acompanyen en els papers principals la Cindy Babbitt Knudsen, de Inferno, Westworld, o la primera ministra de Borgen.
Sí.
Que la coneixem més per això.
Se la reconeix de seguida,
Se la reconeix de seguida.
Com que hem vist molts Borgen.
Sí, ja. sí, quan vam veure el tràiler.
Mira-la.
I Elsa Zibelstein, que la coneixem de Hace mucho que te quiero. Aquesta pel·lícula va estar nominada a la Palma d'Or del Festival de Cannes, a millor música als Festivals de Cinema Europeu, la banda sonora al Festival de Sitges, el Giraldillo de Oro, millor pel·lícula al Festival de Sevilla, entre altres premis. I la veritat és que, ostres, posa els pèls de punta una mica, eh? És bona també la posada en escena.
Sí. Aquí tenim a la senyoreta Novak, que s'incorpora com a mestra al personal d'un internat internacional d'èlit de tota Europa.
Sí.
Allà s'encarrega de donar classes de nutrició als estudiants i el que planteja és l'alimentació conscient. Una teoria sobre nutrició. Bueno, això es basa en que el més sa és menjar menys. I en poc temps les seves lliçons convencen sobretot a 5 dels seus alumnes amb els que acaba fent-hi un vincle important. El resta de professors del centre triguen a donar-se compte de què està passant. I quan aquesta informació de que el tema és menjar el mínim possible arriba als pares, bueno, al Club Zero, que és el club d'aquests convençuts, diríem, i és una realitat. I tot es va movent en una direcció realment perillosa.
Però està molt bé, perquè té una posada en escena molt austera, perquè clar, és allò menjar poc, però tot poc. Consumir poc,
Sí,
i a més és una escola, ja ho deies,
està
no?
Està molt ben ambientada l'escola
d'elit, amb els uniformes, l'arquitectura freda i gèlida.
Sí.
Està bé, el que passa que també es pot interpretar com una caricatura del que ara diem de menjar més bé, de menjar verdura, o bé és una crítica als episodis de trastorns alimentaris, també. No sé,
la sortida que pot tenir. Jo penso que el de menjar més sa...
Sí.
No hi ha crítica al menjar sa. La crítica és el menjar com menys quantitat millor.
Per això, que potser el tema dels trastorns alimentaris...
El tema dels trastorns alimentaris sí que pot ser.
Perquè veus aquelles nenes menjant un trosset així que dius...
Clar, com veiem la pel·lícula.
Sí, perquè l'hem de veure també.
Podrem veure... Quina és la teoria d'aquesta dona, no?
Sí.
Que planteja i com ho planteja.
Això mateix. Vinga, anem a la penúltima,
va.
Que es diu La Restauració.
When an artist creates a work, what he or she wants is for the message to last.
La Restauració és una pel·lícula espanyola escrita per Laura de Dios i dirigida per David Mateo. aquest tàndem de guionista i director ja van participar junts a Galatea, a la pel·lícula Galatea. La protagonista principal, l'Alana Aubry, és la primera pel·lícula que en coneixem d'ella aquí, almenys, junt amb la Sonia al marxa, de Cuéntame cómo pasó, o El buen patrón, Ben Temple, de Upen Antri, o El ministerio del tiempo, i Monti Castiñeiras, de Todos los nombres de Dios. No tenim crítica, no tenim puntuació, perquè és una pel·lícula espanyola que s'estrena ara.
I pràcticament no tenim
i no tenim quasi informació sobre l'argument.
A veure, ens parla de que el que ens dona més pistes és el tràiler.
Sí.
Però, no sé. A veure, ens diuen que Marcia, la protagonista, un dia es desperta amb la sensació inquietant de que el seu marit ha desaparegut. I a partir d'això decideix pel seu compte buscar-lo i entrar-se'n d'on ha anat a parar, on està.
Però és estrany, perquè és una sensació, no pots dir la sensació de que el meu marit ha desaparegut, el marit o ha marxat o ha desaparegut, però la sensació no, és, ha desaparegut. A lo millor no ha desaparegut, és una sensació. Clar, és que aquí està la gràcia del resum de l'argument i de que el tràiler tampoc no ens dona massa informació.
Hi ha crítiques? No.
No hi ha res. Doncs
pues estem desarmats.
Aquí?
Si algú veu el marit de la Marcia, que avisi.
Exacte.
Perquè ella diu que li sembla que...
Que li sembla que ha desaparegut. Però és que el millor pot marxar perquè va voler.
O el millor no ha marxat.
Ja el millor no ha marxat.
Va, vinga, anem per una altra.
I anem per l'última.
Sí.
I l'última és Luca. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento
capirai. Lui è il gatto ed io lo stiamo in società. Madre mia, Luca. Vaya espectáculo. ¿Te vienes? Y noi ti puoi
fidare. Ni se te ocurra acercarte a la superficie, ¿entendido?
Todo lo bueno está en la superficie. Andar, el aire, el cielo, las nubes, el sol.
Luca és una pel·lícula americana dirigida per Enrico Casarosa, que és el mateix director de La Luna o de Ciao Alberto. Normalment no posem pel·lícules d'animació, però aquesta és una pel·lícula...
Per què et sembla que he posat aquesta?
Perquè és de Pixar i de Disney, i a més perquè ha estat nominada a tot, però sobretot perquè és de Pixar, i tu saps que a mi les pel·lícules de Pixar m'agraden molt. Aleshores...
Ja, però que consti que aquesta la vaig triar jo, perquè tenim el Inside Out,
Sí.
Del revés, el Buscando a Dory.
Clar. Tenim el Toy Story.
El Toy Story, o sigui, tenim un background...
Això mateix, un background de pel·lícules
sobre
Pixar.
Sobre pel·lícules Pixar, que són molt maques.
Molt.
I a més, que fan pensar i fan...
Això mateix.
Va.
I aleshores aquesta, doncs, com deia, està nominada a tots els premis i, bueno, la crítica li ha posat una puntuació altíssima, és la pel·lícula amb la puntuació més alta de la setmana, i a més la crítica ens parla de que és una faula sobre la immigració que val la pena d'aquelles de portar els nens i els pares al cine perquè es quedin amb la conclusió d'aquesta faula.
Molt bé.
Què? De què va?
Doncs aquí la pel·lícula aquesta ens porta a la costa italiana, a el que en diuen la Riviera. I allà hi tenim a Luca. Luca és un noi que passa l'estiu amb el seu millor amic. I coneixen una nena, Júlia, que és filla d'un pescador. I amb ella creen una mena de club, el club dels ditxorrados, diríem. Però la felicitat es veu tallada quan un secret sobre la verdadera identitat d'ells pot amenaçar aquesta relació entre els tres. Els protagonistes són en realitat dos monstres marins d'un altre món que viuen a les profunditats del mar i es transformen en humans quan treuen el cap per la superfície. Quan surten
a la superfície,
fora de l'aigua, llavors es transformen en humans. I llavors serà... Aquests dos amics s'embarquen en una aventura estiuenca, diríem, per la costa transalpina, I allà descobriran el sentit de l'amistat.
Està bé. Aquestes pel·lícules sempre l'encerten, són tendres, amb missatge, tècnicament genials, tenen aquests moments de riure, eh? I m'encanta la vespa vermella de la pel·lícula.
No, és molt atractiva.
Molt.
I per això l'hem posat, perquè tot i que...
És d'animació.
Bueno, només posem d'animació les que considerem que són molt bones,
sí.
Perquè... Moltes setmanes n'hi ha dos o tres d'animació, però és allò que dius, hosti, això agrada als nens de 5 anys.
Clar, i el programa
els nens de 5 anys no escolten
això. I aquesta, encara que en tingueu 200, aneu-la a veure.
Sí.
Bueno, per mi les pel·lícules de la setmana, a veure, Cazafantasmes, per aquello de la nostàlgia i el to. El Sucessor, per descobrir què passa amb aquest noi, l'herència que li deixa el pare. Los niños de Winton, perquè no podem deixar anar l'Anthony Hopkins amb aquesta història tan bona. L'abadessa pels decorats, doncs també la podríem salvar. El Club Zero, per la intriga d'aquests nois.
Sí.
La restauració...
Bueno, no sabem.
Perquè no sabem
de què va.
No sabem,
no sabem. Ens falta molta informació. Però no té mala pinta.
No, no. I Luca, perquè s'ha
d'anar a veure. És la més ben puntuada i, de fet, és molt, molt, molt interessant.
Sí. És aquelles pel·lícules que durant la Setmana Santa, que hi ha període de vacances, porteu els nens al cinema a veure-la.
Els nens, les nenes, o que us portin ells a vosaltres.
Això mateix.
O si no aneu per separat, però aneu-hi. Oi?
I la setmana que ve no farem programa.
Ah, no?
No, però la setmana que ve és Setmana Santa, és Divendres Sant. I el Divendres Sant, tele tapada, cines tancats. No, ja no. Per tant, el Divendres Sant aprofiteu per anar a veure totes aquestes pel·lícules. No?
Sí, senyora. Amics de Fila Zero, la setmana que ve no. Però l'altra tornarem.
Adéu.
Adéu.